els podcasts de Ràdio Estel.
La veu de Càritas.
Comencem l'espai de la veu de Càritas, un espai de la caritat a les diòcesis amb seu a Catalunya, del servei als més necessitats en definitiva. Comencem amb el nostre habitual resum de notícies. Acabada ja la conferència de les parts de la Convenció Marc de les Nacions Unides sobre canvi climàtic, celebrada a la localitat egípcia de Sharm el-Sheikh, les organitzacions que formen part de la xarxa Enllaça't per la Justícia han manifestat amb tristor que els avenços que ens deixa la COP27 són malauradament escassos, tot i que tots percebem, diuen, amb més nitidesa que la urgència d'abordar la crisi climàtica és molt gran. Expressen des del principi que tenien la sensació que no hi hauria gaire acords, a causa de les absències de l'Índia, la Xina i Rússia, països molt poblats i dels més contaminants, alhora que consideren que, de nou, els prop de 200 països presents en aquesta COP27 s'han oblidat de complir els objectius de l'Acord de París i que això és una responsabilitat moral de cadascun i no pas un mercadeig per assolir objectius geopolítics o obtenir beneficis de part, ja siguin econòmics, tecnològics o de qualsevol tipus. Afirmen que és decebedor trobar un any més que hi ha una enorme distància entre la urgència climàtica i també altres necessitats. La ciència ens avisa que hi ha aquesta urgència i les seves conseqüències de pobresa, degradació i mort es formen part del que pot passar en el futur. Recorden que aquesta cimera ha estat a punt de tancar-se sense acord per les tensions de blocs entre els estats desenvolupats i els països més vulnerables. Després d'això, aquestes organitzacions catòliques dedicades a la cooperació i al desenvolupament diuen que veuen amb certa esperança que d'aquesta cimera hagi sortit la promesa de reformar el sistema econòmic mundial per fer-lo més participatiu i més just, alhora que els alegra la promesa d'acabar amb el rentat verd, el greenwashing, que crea tanta confusió, i lamenten l'oportunitat perduda a la COP27 d'establir límits i reduccions a l'ús de combustibles fòssils, així com per posar terminis de compliment, i alerten que encara que està en perill el llindar del grau i mig d'augment de la temperatura global del planeta, critiquen que una vegada més els interessos econòmics hagin estat en el centre de les decisions i no pas les persones, que cada vegada més es veuran desplaçades a migrar per causes climàtiques. Les entitats exigeixen que es retorni al camí de la desinversió en combustibles fòssils i que no es consideri el gas una energia de transició. Esperen que en les successives conferències incrementi la seva delegació, la d'aquestes entitats catòliques, incloent-hi joves activistes mediambientals i organitzacions catòliques especialitzades. Canviant de qüestió, la taula d'entitats del tercer sector social de Catalunya a través de M4 Social, el seu projecte d'innovació digital en l'àmbit social, i la FEDE.cat, Organitzacions per a la Justícia Global, han fet públiques 10 propostes per avançar cap a un marc comú entre les diferents administracions que garanteixi que els tràmits que han de fer les entitats socials quan es presenten a una convocatòria pública de finançament siguin més flexibles, més àgils, més senzills i adaptats. Ho han fet a la jornada La simplificació digital en l'administració pública, propostes de les entitats socials, que va tenir lloc dijous passat a l'auditori de la Universitat Pompeu Fabra al Poble Nou de Barcelona. L'acte va reunir representants d'entitats socials i l'administració, que van reflexionar sobre com la digitalització pot afavorir la relació entre l'administració i les organitzacions socials a través de la simplificació de tràmits i de procediments. El celler de l'Oller del Mas va acollir dilluns passat la presentació del vi amb cor solidari amb Càritas Manresa. Es tracta d'una edició del vi Bernat de la collita del 2019, etiquetat especialment. El marge de benefici de l'Oller del Mas, en aquest cas, anirà destinat a Càritas Manresa. Francesc Margenat, en nom del celler Oller del Mas, va explicar la voluntat de contribuir als programes socials de Càritas en el marc de la responsabilitat social de l'empresa i el seu arrelament al territori. Josefina Ferrés, directora de Càritas Manresa, va agrair la col·laboració d'aquest celler alhora que va esmentar la frase que consta a l'etiqueta: «Sols podem fer poc, junts podem fer molt». i va remarcar que els programes de Càritas creen oportunitats a persones vulnerables que les necessiten. En acabar, el celler Oller del Mas va oferir un tas de vi per les persones assistents. Les ampolles d'aquest vi Bernat, edició especial en favor de Càritas, es podran comprar en diversos establiments de Manresa, entre ells la botiga de l'Oller del Mas, Petit Celler, Plus Fresc, Supermercats Llobet i Supermercats Roges, entre d'altres. Repassem altres temes. La directora de l'oficina de CaixaBank a Santa Margarida de Montbui, Mireia Fitó, va lliurar ara fa uns dies un xec per valor de 6.000 euros a la directora i al tresorer de Càritas de Montbui, Maria Daza i Josep Balada. Aquests diners seran destinats a la Cistella Solidària de Montbui, que actualment distribueix aliments a unes 80 famílies dues vegades al mes. Els aliments distribuïts provenen bàsicament de la Fundació Banc d'Aliments i els fons europeus del programa FEAT. Es completa amb compres realitzades per l'Ajuntament de Santa Margarida de Montbui i per Càritas. Amb aquesta aportació de la Fundació La Caixa, realitzada a través de CaixaBank, Càritas pot millorar els lots, sobretot pel que fa a productes d'alimentació i higiene infantil i algun reforç de productes que augmenten la diversitat i la riquesa nutritiva. Càritas Urgell ha destinat més de 21.300 euros fins a l'octubre passat a poder arribar a la temperatura de confort a les famílies que ho han necessitat. Aquest any Càritas ja ha destinat fins ara gairebé 1.400 euros a la Vall d'Aran, una dada que concorda amb l'informe FOESA del 2022, que diu que hi ha un 16,6% de les famílies espanyoles que no poden mantenir la seva llar a una temperatura adequada. Segons Susana Argelí, cap del centre de Viella, aquesta situació s'està agreujant ja que moltes persones, encara que treballin, no poden assumir la pujada que la despesa energètica suposa per al pressupost familiar. També s'ha de tenir en compte que al voltant de 300.000 persones majors de 65 anys viuen soles a Catalunya. El pagament del lloguer o la hipoteca i altres serveis, com ara internet, la comunitat o l'aigua, en lloc de dividir-se, recauen en una única persona. Aquest factor augmenta encara més el risc de pobresa energètica. La temperatura de confort se situa entre els 20 i els 21 graus per no tenir ni fred ni calor. Recordem que durant l'hivern el consum elèctric augmenta. I finalment destaquem que va finalitzar la setmana passada a Càritas Puigcerdà el curs d'atenció a la gent gran. Aquesta formació impartida al centre acadèmic System durant 40 hores ha transmès als participants la importància de valorar i estimar la feina de cuidador. Alhora, ha volgut traslladar als alumnes que aquesta ha de ser una feina vocacional. S'ha comptat amb l'ajuda de tres professionals del món de la sanitat, una psicòloga, una infermera i una fisioterapeuta. Les cures, el suport psicològic, les tècniques de mobilització o l'acompanyament emocional que necessita la persona atesa han estat alguns temes treballats durant la formació. Els projectes de gent gran volen donar suport a la dimensió de l'acompanyament i oferir ajuda social a aquelles persones grans que pateixen problemàtiques, dificultats, malaltia i soledat. Passen 4 minuts i mig de 2:15, anem ja al testimoni avui a la veu de Càritas. Si fem una ullada a la història de Càritas Catalunya aquest darrer trimestre del 2022, s'haurà produït una situació única. La compareixença al Parlament de Catalunya en 3 ocasions amb la participació en la Comissió de Drets Socials per exposar les reflexions d'aquesta entitat de Càritas Catalunya sobre els avantprojectes de lleis de sensellarisme, de modificació de la renda garantida de ciutadania, també en marxa, i una nova, de l'associacionisme i el voluntariat. Ens acompanya per parlar-ne el president de Càritas Catalunya, Francesc Roig. Bona tarda, senyor Roig.
Molt bona tarda.
Moltes gràcies per haver-nos atès. Bé, com dèiem,
tots els oients d'aquest programa Sense Distància.
Molt bé, i de la secció La Veu de Càritas. Com dèiem, senyor Francesc Roig, president de Càritas Catalunya, estem davant d'una situació històrica.
Sí. Efectivament, és un reflex de la tensió que sembla que, d'una manera ben evident, els partits polítics amb representació parlamentària mostren sobre els diagnòstics i les propostes de millora de la situació social que patim a Catalunya i que es desprenen, com ja hem dit més d'una vegada, dels informes FOESA de Càritas Espanyola i de Càritas Catalunya. I també dels observatoris de la realitat social de les Càritas diocesanes de Barcelona, de Girona i de Terrassa.
dels continguts d'aquests informes ens hem anat fent ressò des de Ràdio Estel, com també des del Setmanari Catalunya Cristiana. Com i quan van començar aquestes compareixences? Ens ho pot explicar una mica més?
Sí, seré molt breu. De fet, van començar amb la mateixa presentació de l'informe InfoS Catalunya l'any 2021, en plena pandèmia, en la qual vam efectuar una radiografia sobre l'exclusió i el desenvolupament social, amb una visió retrospectiva des del 2018. Posteriorment, van participar de les compareixences parlamentàries procedents.
Sí, la primera va ser el 8 de novembre per tractar la proposició de llei de mesures transitòries i urgents per fer front i erradicar el sensellarisme. En aquesta sessió va participar Salvador Busquets, vicepresident de Càritas Catalunya i director de Càritas Diocesana de Barcelona. Cap a on va apuntar aquesta intervenció seva?
Fonamentalment va apuntar sobre la iniciativa com a objectiu d'erradicar tres manifestacions del sensellarisme que estan mancades de regulació i que esdevenen una proposta sense precedents i pionera al conjunt d'Europa. La llei s'adreça especialment a donar una resposta a aquelles persones que pateixen una situació de sensellarisme molt crònica, és a dir, el sensellarisme més dur, aquell que ens interpel·la per la seva cruesa. Concretament, es tracta de persones que a Catalunya viuen al carrer, que en trobem cada dia moltíssimes, que passen la nit en recursos nocturns o que viuen en equipaments específics per a persones sense llar. Aquesta tria específica de persones que viuen en aquesta situació de sense llar dona resposta a les situacions més greus i permet també, així, un tractament legal, homogeni i integral d'aquesta problemàtica.
I a quantes persones, senyor Francesc Roig, afecta aquesta situació?
De fet, les dades reals de les quals disposem són de 2016 i aleshores aquell any, o fins aquell any, s'estimava que gairebé 10.000 persones vivien en situació de sense llar a Catalunya. De totes aquestes 10.000, 2.855 vivien en un espai públic a la intempèrie. 4.120 pernoctaven en un alberg forçades a passar la resta del dia en un espai públic i unes 2.900 vivien en centres o albergs per a persones sense llar o allotjament temporal. Però les entitats que treballem en aquest àmbit també constatem que aquestes xifres s'han augmentat exponencialment durant aquests últims 6 anys i estimem que ara, en aquest moment a Catalunya, tenim, lamentablement, 18.000 persones que es troben en aquesta situació, és a dir, un 80% més si ho comparem amb les que he dit al començament de l'any 2016.
Seguim parlant amb Francesc Roig, president de Càritas Catalunya. Tenint en compte aquesta situació, què proposen les entitats promotores d'aquesta llei, entre elles Càritas Catalunya?
Bé, gairebé totes les entitats proposem el mateix, però Càritas Catalunya, amb més insistència, proposa que l'objectiu d'aquest text legal és posar fi a la situació que viuen les persones que dormen al carrer, tant a pobles com a ciutats de Catalunya, i que assoleixin la protecció, la promoció, la integració, la inserció i, sobretot, l'emancipació plena de que puguin sortir d'aquesta situació de sense llar. Així també demanem regular per llei les actuacions i els serveis que les administracions públiques haurien de dur a terme, dic que haurien, no dic que ho facin encara, perquè no hem aconseguit l'objectiu total, de dur a terme el territori català per garantir els drets de totes aquestes persones sense llar.
D'altra banda, la segona compareixença va ser ara fa pocs dies, el 17 de novembre, i s'hi va tractar la proposta de modificació de la llei de la renda garantida. Quines van ser les principals aportacions, breument, de Càritas Catalunya?
Tal com ja hem dit en alguna ocasió i que reflecteix l'informe FOES a Catalunya, l'any 21 la renda garantida de ciutadania arribava a Catalunya tan sols el 28% de les persones en situació de pobresa severa. Només el 28%. Després de 5 anys de la seva aprovació de la renda garantida, de la llei, aquesta xifra podem dir que és irrisòria. Dues de cada tres llars ateses per Càritas són una mesura totalment, pràcticament, desconeguda. A més, molts de tots aquests que no perceben la renda garantida no en podran ser mai perceptors perquè no hi tenen dret.
Sí.
D'altres, perquè no saben com demanar-la. O bé, simplement, perquè han desistit d'intentar-ho. Així doncs, la implementació fins a dia d'avui de la llei ha estat, des del punt de vista de Càritas, totalment insuficient. El primer nivell de protecció social, que evidentment és el de la cobertura de les necessitats bàsiques, que en principi ha de garantir uns ingressos mínims per a la família. Però a la pràctica, algunes d'aquestes famílies han deixat de ser, d'aquestes famílies, d'aquestes, diguem-ne, aportacions de la renda garantida, han deixat de ser unes transferències de dret i s'han convertit en ajudes fragmentades o discrecionals amb un alt índex de burocratització.
I concretament, senyor Francesc Roig, què van demanar vostès als diputats i diputades de la Comissió de Drets Socials del Parlament?
Doncs, bàsicament, hem demanat assegurar uns mínims de vida digna a les persones i a les famílies que es troben en aquesta situació d'exclusió social per tal de promoure la seva autonomia i participació en la societat, amb l'objectiu de garantir que ningú visqui per sota dels llindars mínims de la pobresa. Això implica incrementar urgentment la despesa social en els propers pressupostos de la Generalitat de Catalunya.
Uh-huh.
És una evidència. L'actualització de l'indicador de renda de suficiència de Catalunya, el famós IRCC, congelat des de fa 12 anys. L'ampliació de la cobertura cap a tres col·lectius, bàsicament. En primera instància, facilitar l'accés als qui no poden demostrar fàcilment l'empadronament.
Uh-huh.
També pel col·lectiu jove que està inclòs entre els 18 i els 23 anys.
I després la renda mínima garantida.
Sí.
Disculpi perquè se'ns acaba el temps, però li volia fer una pregunta també molt important. Aquest divendres passat la Comissió de Drets Socials els ha convidat a Càritas Catalunya a donar la seva opinió o a formular propostes perquè els grups les puguin fer seves dins el projecte de llei de foment de l'associacionisme i el voluntariat. I els han convocat pel proper 19 de desembre. Quins aspectes del projecte de llei volen posar l'accent, breument?
Accentuar el fet de poder aconseguir un marc regulador estable i propi per a totes les entitats, els ciutadans i les administracions públiques. La sostenibilitat econòmica de les entitats que viuen bàsicament amb el factor del voluntariat, i Càritas n'és una d'important, la promoció comunitària del voluntariat i la coordinació d'aquesta promoció entre les diferents administracions públiques i, sobretot, avançar cap a una finestreta única per a la simplificació administrativa que en aquests moments acostuma a ser farragosa, lenta i poc eficaç.
Enhorabona per aquesta feina que fa Càritas Catalunya. Moltes gràcies al seu president, Francesc Roig, per haver-nos informat d'aquestes darreres accions d'incidència política importants que se'n fan. Bon vespre i fins una altra.
Com sempre, moltes gràcies a vosaltres.
I acabem dient-vos que demà dimarts comença la campanya de Nadal de Càritas amb el lema Només l'amor ho il·lumina tot, i que dimecres al Centre Tarraconense al Seminari a Tarragona tindrà lloc l'Assemblea General de Càritas Catalunya. Fins aquí la veu de Càritas.
La veu de Càritas.
Un podcast de Ràdio Estel.